21 anys amb tu. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i IB3 Ràdio. Les praderies de Posidònia protegeixen les platges, capturen carboni, són l'hàbitat de centenars d'espècies i, que ningú oblidi, són la base del principal atractiu turístic de les illes. No estic dient res que no sapigueu, però any rere any, en perdent superfícies, les praderies retrocedeixen per mort de les brutals pressions que pateixen. I ho sabem gràcies als seguiments científics que ens permeten entendre, posar xifres, el que està passant. Ja sabem què està passant baix la mà. Potser la pregunta ara és: què farem amb aquesta informació? Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Comencem el Nautilus. Avui tenim seguiment de la Posidònia, microorganismes que capturen metà al fons de la mà i pomes enverinades. I tenim en Pablo Morgantis a Sala Màquines i en Dani Manau aquí al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Bona nit.
Bé, anem a fer un sumari rapidet. El coordinador de l'àrea marina del grup d'estudis de la naturalesa, el GENGOP, el biòleg Xisco Sobrado, us explicarà els resultats de la campanya de seguiment de la Posidònia que es fa a Eivissa. I ja us dic que aquesta, bé, que aquesta illa és la que té pitjors resultats.
Després parlarem amb l'investigador del Museu Nacional de Ciències Naturals, Rafael Lasso Pérez. Us explicarà una recerca que mostra que les comunitats de microorganismes que capturen gas metà són més importants del que pensàvem per evitar que aquest gas metà contribueixi al canvi climàtic.
I també us volem parlar d'un informe que, així en resum, mos diu que la majoria de les pomes analitzades a Europa, un 85%, tenen residus de pesticides. Us ho explicarem. I acabarem amb el periscopi que tenim avui, Dani.
Avui xerrarem de la nova regulació sobre mascotes que detallarà una llista limitada d'espècies considerades domèstiques i que exclourà la resta per considerar-les exòtiques.
Bé, jo crec que aquest és un tema molt important. En parlarem després. I anem ja a parlar de la Posidònia.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
La darrera campanya del seguiment que es realitza a Eivissa a diverses praderies de Posidònia dibuixa un panorama preocupant, encara que jo diria que mica sorprenent. Els resultats confirmen la tendència a la degradació. Han convidat als estudis IB3 Ràdio a Sant Rafel, a Eivissa, el coordinador de l'àrea marina del GENGOP, el grup d'estudis de la natura, perquè mos expliqui els detalls. És en Xisco Sobrado. Molt bona nit, Xisco. Un plaer, com sempre, tenir-te aquí.
Hola, molt bona nit i moltes gràcies per la convidació.
Bé, la primera conclusió impactant és que 17 de les 18 estacions que teniu estan en mal estat. Explica'm-nos quines zones teniu estacions i què hem d'interpretar quan deis que estan en situació desfavorable.
Pues tenim estacions situades a Talamanca, a Calabadella, a Porroig, a la Xanga, a Cala Llentrisca, a Conillera i també a Cala Roja, no? I bàsicament el que ens referim quan estem en una situació dolenta o no estan en un bon estat ambiental és que tenen un percentatge de praderia morta molt elevat, que no es podria explicar només solament per causes naturals, no? Diguem, per impactes antròpics, derivats sobretot de la pressió del fondeig, però també de tema de la mala qualitat de les aigües o també abocaments de salmorra.
Sí, són diverses pressions, està clar. Dins d'aquest panorama hi ha zones més crítiques, com Talamanca. Què està passant a aquesta badia?
Pues la badia de Talamanca és el puesto que tenim indicat que té una pressió molt elevada, amb un percentatge de praderia morta molt, molt elevat. Ha que remarcar que aquestes dades són del 2025,
sí.
Però fa un mes ja vàrem estar per recollir les dades de 2026 i som semblants, encara una miqueta pitjor, encara les tenim que analitzar, però podem dir que és una mica pitjor. I sobretot el que tenim a Talamanca és un fondeig descontrolat d'embarcacions, no? Fondeig d'embarcacions amb àncora i cadena, però el que ens preocupa també és el fondeig d'embarcacions amb les estructures fixes de fondeig o els morts il·legals que cada any, pues, diguem, s'instal·len de nou i provoquen la degradació de les praderies i fins i tot de les nostres pròpies estacions de seguiment.
Mm-hmm. Precisament fa pocs dies s'ha anunciat que el camp de boies, que ja fa anys que s'ha d'instal·lar aquesta badia, no estarà preparada tampoc aquest any. Mala notícia per la Posidònia, no?
Sí, ja portem ja 3 o 4 anys en la mateixa notícia. És mala perquè cada any perdem metres quadrats de praderia i ja sabem que un metre quadrat triga molt de temps a regenerar-se i, bueno, és una situació que el Gengob està treballant, però sí que és veritat que a nivell administratiu pues, hi ha unes traves que no entenen com es poden dilatar tant en el temps quan en principi ja els projectes ja estan pensats, ja estan ideats i bàsicament és executar-los, no? Però és veritat de que cada any que passa pues, Talamanca és un puesto on té una pressió de fondeig molt, molt elevat i és veritat de que es fan, diguem, actuacions de vigilància que poden ser útils un dia o dos dies, però el problema és que és persistent durant el temps a Talamanca, no? O sigui que diguem que és una zona prioritària per actuar.
Uh-huh. Hi ha punts concrets on puguem pensar que arribem a un punt de no retorn, que no es recuperarà?
Òbviament, a escala humana no es recuperarà, perquè estem parlant de zones on zones molt extenses que s'ha perdut la praderia de Posidònia oceànica, però és veritat que hi ha zones que encara tenim praderia de Posidònia oceànica i amb una densitat i una cobertura que són òptimes, no? O sigui que jo crec que lo prioritari és mantenir aquestes zones, no? I les zones que hem perdut, pues, amb el pas del temps, pues, esperem que es puguin recuperar, òbviament tenint en compte que a escala humana és difícil que puguem veure una Talamanca com era fa 100 anys, per exemple, no?
Fa 100 i pot ser menys, 50, 40
50,
anys, ja no ens ho veurem.
Quan va començar el fondeig incontrolat i massiu, i també, òbviament, quan la depuradora de Vila funcionava incorrectament, pues això ha provocat una pèrdua molt extensa d'hectàrees de Posidònia, sobretot a la part més profunda.
Uh-huh. I quines estacions estan encara prou bé? I quines característiques tenen aquestes que encara es salven?
Pues Cala Roja, que és una platja, una cala molt al costat de la badia de Talamanca, uh-huh, que té menys pressions antròpiques, i hem trobat pues, un percentatge de praderia morta menys elevat que a les altres zones, no? Estem parlant per davall d'entre el 15 i el 20%, mentre que a Talamanca tenim pues, el 50-60%, depèn, hi ha puestos que fins i tot el 90%, no? La vàrem triar perquè teníem la hipòtesi de que era una zona menys impactada i jo crec que les dades ho remarquen, no? De que aquesta zona, pues, la praderia està molt ben conservada comparat amb Talamanca.
Però no detectant que estigui cresquent?
A Cala Roja no hem detectat que estigui cresquent. És veritat de que per notar canvis necessites una sèrie temporal més llarga, no?
Clar.
I a nivell de percentatge de praderia morta, més o manco es manté estable, o sigui, és un nivell òptim. Però és veritat que l'any passat, per exemple, vam trobar una embarcació enfonsada, no? Era un tipus bote, no? Que això sí que pot portar algun impacte. Aquest any hem tornat al puesto i, bueno, estem encara analitzant les dades, però més o manco el percentatge de praderia de Posidònia morta es manté. O sigui que podem dir que la praderia està en un equilibri natural, no? També tenim en compte que un altre tema que ens importa i ens preocupa és el tema del canvi climàtic, que és una cosa que estem monitoritzant també amb sensors de temperatura. I, bueno, són pressions a afegir a les que ja tenen la pròpia praderia.
Mm-hmm. Dels sensors de temperatura et volia parlar, que, a més, L'altra vegada que vares venir varen parlar de que n'havien instal·lat. Algunes estacions ja tenen també aquests termòmetres, aquests sensors, com dèiem, i que mos pots explicar en aquest aspecte, perquè també tenim males notícies, no?
Pues sí, varen recollir les dades del 2025, ja les tenim, les dades aquestes de l'estiu del 2025, i són uns valors de temperatura molt semblants a l'estiu 2024. Pot ser pues, una miqueta menys de temperatura, però bueno, valors de 27 i 28 graus sostinguts durant els mesos de juliol, que són valors molt, molt alts, no?
I les onades de calor els detecta?
Sí, a veure, ja quan estem per damunt de, jo crec que de 27, 28 graus, ja estem en onada de calor marina, no? I és veritat que la Posidònia, hi ha estudis que indiquen 28, 29 graus de llinda, però...
Ja pateix a partir d'aquesta temperatura,
pateix
sí.
Pateix molt, però clar, una temperatura elevada de 27, 28 graus durant tot l'estiu és molt elevat. I també recordar que, bueno, que és veritat que hi ha cicles, no? Cicles naturals de que la temperatura canvia, però el que s'està veient és que, diguem, els valors llindars de temperatura van augmentant progressivament, no? Si quan tinguem la pròxima cicle de temperatures elevades, segurament estarem per damunt de 29-30 graus perfectament, no? O sigui que és una cosa que ens preocupa també bastant.
I notem alguna diferència entre praderies que estan més someres, més a la costa, o sigui, més... no tan profundes com les altres, perquè, clar, no totes les que teniu a les estacions tenen la mateixa profunditat, no?
Tenim estacions situades a 5 metres, a 10 sí. metres i a 18 metres.
I entre 5 i 18 metres hi ha diferència?
A nivell ecològic, òbviament, hi ha molta diferència, no? Les praderies més profundes tenen menys cobertura, tenen menys densitat, és sobretot per la disponibilitat de llum, no?
Clar.
A nivell d'impacte d'onatge, pues, òbviament, si està la praderia més profunda, està més resguardada, però també les praderies més profundes pateixen més pel tema de la qualitat d'aigua, no? Si tenim una qualitat d'aigua pitjor, reben més quantitat de llum, i sobretot aquí a Balears tenim la sort de que tenim praderies a una fondària molt, molt elevada sí. o molt profunda, entre 30 a 40 metres de profunditat, cosa que no tenim a la península, i si perdem aquesta qualitat d'aigua, pues perdent una gran quantitat d'hectàrees de praderia de Posidònia oceànica.
Clar. Ho deia també per la temperatura, perquè suposo que les que estan a 30-40 metres pateixen menys la calor que no les que estan a superfície.
Òbviament, sí. Per lo que tenim, òbviament tenim que mesurar-la amb sensors de temperatura, però sí que els sensors que hem posat a 10-15 metres enregistren una temperatura inferior que clar. Les praderies que estan a poca profunditat, no? També és veritat que a l'estiu a la zona de Talamanca són aigües encalmades i això agafa temperatura molt, molt, molt ràpid, no?
Clar. Bé, aquest seguiment de les praderies va començar a 2019.
Va començar 2019 a Talamanca i Calabadella i el 2021 se varen incorporar les altres estacions de Sant Josep.
Exacte, així que són 7 anys, encara que el número d'estacions, com dius, ha anat augmentant amb els anys. Bé, no són molts d'anys, però sí per una sèrie temporal, per segons què, però encara així sembla que tenim una tendència negativa molt, molt clara.
Sí, sobretot a Talamanca, sobretot a Calabadella, sí que hem detectat una tendència negativa, significativa, amb la reducció tant de la cobertura com el percentatge de praderia morta, no? I són tendències que hem detectat a altres estacions, encara que no són significatives a nivell estadístic, però això no vol dir que no se tingui que actuar,
home,
no?
Home, clar, està clar. Calabadella també té moltes pressions, igual que Talamanca, més o menys, no sé si per l'estil, no?
Calabadella estem parlant d'una problemàtica similar. Tenim fundets d'embarcacions durant l'estiu, tant a àncora com a cadena. També tenim l'instal·lació de fundets dels morts, no? Il·legals, no? I també tenim el tema de la mala qualitat de les aigües durant la temporada estival, no? Yeah. El bloom de fitoplàncton. També tenim moltes problemàtiques a Calabadella, no? Al final totes les cales que són zones on, zones que funcionen com ports naturals, no?
Sí.
Perquè són aigües encalmades, són zones someres, pues reben aquesta pressió humana, tant de costa com d'embarcacions, i la praderia de Posidònia pateix.
Ho però, pateix, clar.
Però la bona notícia és que encara tenim praderies, no? Encara tenim
sí.
opció de mantenir-la i el que queda, recuperar-la.
Està clar, que el missatge és important. Bé, aquest estudi s'integra dins la xarxa Posidònia, és a dir, hi ha punts de seguiment, estacions per totes les illes, i sembla que els pitjors resultats són els d'Eivissa.
Òbviament, sí, són els pitjors resultats, perquè nosaltres en el seu moment ja vam triar aquestes zones que estaven sotmeses a pressions antròpiques,
sí.
perquè era una de les carències que tenia la xarxa de seguiment de les praderies de Posidònia Oceànica de Balears, i amb les nostres dades podem constatar de que, òbviament, si a una zona llevem la pressió antròpica, pues la praderia de Posidònia Oceànica avui en dia pues, pot estar en una situació òptima a nivell ambiental, no? O sigui que són dades per contrastar la situació actual i per actuar.
Mm-hmm. I mos has dit que aquest any ja heu començat la campanya, ja esteu veient com va, i tampoc tindrem noves notícies quan... bones notícies, quan analitzeu les dades, no?
Estem analitzant les dades i, òbviament, no són bones notícies, i sobretot a la badia de Talamanca, que teníem parcel·les fixes, no?, per mm-hmm. mesurar densitat. Són com unes estructures que estan depositades al fons marí, no?, i cada any pues, mesuram la densitat en la mateixa zona.
Sí.
Estem parlant de... Bueno, són uns quadrats d'uns 50 per 50 centímetres, més o manco. I ara estic parlant de memòria, però a tres zones de Talamanca les uh-huh. hem perdut totes.
Vaya.
I hi ha zones, òbviament, del fundes d'embarcacions, perquè hem pogut constatar de que una d'aquestes parcel·les estava tot embolicada en la cadena d'un mort de fundets.
Vaya.
I això és com ha sigut bastant negatiu per al nostre seguiment, perquè, clar, hem detectat que hem perdut dades que són importants a nivell estadístic, però també són dades que aporten que a Talamanca tenim molta pressió de fundets, no? Perquè si en una zona tan petita del fons marí per aquestes estructures vol dir que hi ha molt impacte.
Està clar. Bé, aquests estudis, aquest seguiment que feix, altres estudis que s'estan fent sobre la Posidònia de Balears, mos pinten, mos dibuixen un panorama bastant catastròfic, però no veiem que s'estiga fent res per aturar aquesta catàstrofe. Que li demanaries tu en els que poden fer alguns gestors polítics?
Bueno, se pot abordar de diverses maneres, no? A nivell local i puntual, Talamanca, per exemple,
sí.
se podria abordar amb una regulació de fundets, amb estructures de fundets de baix impacte, no? Les denominades boies ecològiques, però que no ho són perquè també tenen impacte, no?
Sí.
Però clar, aquí el que estaríem veient és com un desplaçament de la problemàtica, no? Les embarcacions que ara no podrien anar a Talamanca pues es desplaçarien a altres indrets que no tindrien regulació. Entonces, el que veiem necessari ja abordar la problemàtica de la saturació turística a l'estiu, no?
Uh-huh.
I intentar pues, regular d'aquesta manera posant límits
sí.
i anar cap a un decreixement turístic, no? Que des del Gengo veurien com la mesura que sí que podria, diguem, aturar aquesta degradació a nivell d'illa, no?
Clar, al final haurem de triar o salvar els ecosistemes o seguir augmentant el número de turistes. Al final seria un poc això, hi ha que decidir.
Se pot veure des d'una forma a curt termini, sí, però també veure que les activitats econòmiques no poden continuar si no tenim un ecosistema en bon estat ambiental. Entonces,
està clar.
En realitat no és triar una cosa a l'altra, sinó veure que no podem seguir de la mateixa manera i, per tant, si volem mantenir activitat econòmica, tenim que tenir un ecosistema en bon estat ambiental.
Efectivament, tot això també està connectat. Bé, idò, anem acabant. No sé si ens han deixat alguna cosa i alguna cosa que vulguis destacar.
Pues que continuem l'estudi. A l'octubre anirem a les estacions que tenim a Sant Josep a veure com està la situació.
Uh-huh.
I si tot va bé, pues, cap a final d'any ja tindrem l'informe per presentar els resultats.
Fantàstic, Ido, si no parlàvem abans, en octubre parlarem. Xisco Sobrado, coordinador de l'àrea marina del Gengó, mil gràcies per venir a veure-nos a l'estudi de Sant Rafel un dia més, i bé, encara que siga per portar-nos males notícies.
Sí, moltes gràcies, Kat, per invitar-nos, i esperem que puguem portar de tant en quant alguna bona notícia.
Fantàstic, gràcies.
El Nautilus, amb Cristina Manda Tur. IB3 Ràdio és Dial. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Un equip de científics ha descobert al Golf de Cadis una comunitat de microbis que menja metà, que ja sabeu que és un important gas d'efecte hivernacle. I encara que això no és cap novetat, aquest descobriment us proporciona més informació i té característiques especials que us demostren que estaven subestimant el paper que bé que tenen aquests ecosistemes de microbis per retenir metà. En aquest estudi han participat investigadors del Museu Nacional de Ciències Naturals, de l'Institut de Ciències del Mar, que són centres del CSIC, de l'Institut Max Planck de Microbiologia Marina i de la Universitat de Bremen. I nosaltres parlarem ara amb un d'ells, investigador Ramon y Cajal del Departament de Biogeoquímica i Ecologia del Museu Nacional de Ciències Naturals, Rafael Lasso Pérez. Muy buenas noches, Rafael, bienvenido al Nautilus.
Muchas gracias por convidarme.
Fantástico. Pues vamos a situarnos. Háblanos de la zona de estudio y por qué se escogió esa en concreto.
Pues la zona de estudio es el Golfo de Cádiz, que es una zona muy interesante a nivel geológico, sobre todo, porque tiene muchas fracturas, muchas en la corteza terrestre, muchas fallas, que provocan que haya zonas de interés por donde difunden los gases, por donde difunden gases que están atrapados por debajo de la corteza terrestre. Entonces, los geólogos están muy interesados dentro de estas formaciones. Destacan los volcanes de lodo, que son un tipo de... No es un volcán al uso, no es un volcán como tenemos la imagen, como el típico cono que encontramos en muchas islas, ¿no? Sino que es como una especie de lodo que está emanando pequeñas burbujas de gas, ¿no? Y en ese sentido es que genera una serie de estructuras y fallas por la que circulan estos gases y que a veces pueden alojar estos microorganismos.
Ajá. O sea, estos microbios se han encontrado, estos microorganismos se han encontrado en una fractura de un volcán de fango. ¿A qué profundidad?
Pues mira, el volcán está como a unos 1.500, 2.000 metros de profundidad por debajo del nivel del mar. Y luego una vez que llegamos al sedimento, o sea, al fondo del océano, la fractura la hemos localizado a 10 metros por debajo del sedimento, o sea, a 10 metros de profundidad. Ajá. Y lo curioso es que... existen muchos microorganismos en el sedimento. Eso es algo que se sabe desde hace mucho tiempo. Pero en este caso, la fractura está totalmente llena de una especie de biopelícula. Una biopelícula es un conjunto de microorganismos que crecen muy, muy juntos, ¿vale? Y que generan como una especie de, pues de gelatina, porque están asociados por una serie de sustancias que segregan y que les hacen que sea pegajoso y que pueden llegar a ser visibles al ojo humano.
Ajá.
Por ejemplo, una biopelícula muy que todos conocemos es cuando tenemos en la garganta, estamos enfermos,
¿sí?
Y tenemos que hacer para el doctor ve que tenemos una biopelícula, ¿no? Eso es una biopelícula en el fondo, cuando los microorganismos proliferan y tienen una estructura tan grande que forma una especie de lámina.
Ajá. ¿Y esta lámina en concreto qué aspecto tiene?
Pues está llenando toda la fractura que tenemos y es de un color marrón y pegajoso. De primeras no quieres tocarlo, básicamente.
Yeah.
Pero bueno, está dentro del sedimento y se ve muy claramente en el sedimento. Para las personas que nos estén escuchando, pues si van al artículo o a la infografía que ha sacado el museo, se puede ver claramente se puede hacer mejor una idea de cómo aparece.
Vale, pues colgaremos esta infografía en la redes del Nautilus para que así lo vean mejor.
Sí.
Vale, y esta comunidad microbiana, ¿qué la hace tan especial?
¿Qué la hace tan especial? Pues mira, esta comunidad microbiana está a una profundidad en la cual el oxígeno ya penetra. Entonces, como el oxígeno ya no penetra, los microorganismos que viven en esa zona no tienen el típico metabolismo que tenemos nosotros. Nosotros respiramos oxígeno, ¿vale? Entonces, ellos no respiran oxígeno. Decimos que están en un ambiente anóxico, sin oxígeno. Dentro de este ambiente anóxico, lo que pasa es que han llegado a una profundidad en la cual hay muy pocos nutrientes. Y uno de los pocos nutrientes que hay es el metano, el gas metano.
Sí.
Entonces, se establece una comunidad en la cual dos de los componentes se encargan de comerse el metano. Concretamente hay un organismo llamado arquea, ¿vale? Una arquea metanotrófica, que es un microorganismo diferente de las bacterias,
¿sí?
Que se come el metano y funciona como una especie de simbiosis con una bacteria que lo que va a hacer es, en vez de respirar oxígeno, va a respirar sulfato a sulfuro. Es un poquito complejo, mucha química aquí, pero básicamente esto lo que hace especial es que estos consiguen suficientes nutrientes para luego dar de comer a otros 5 microorganismos. ¿Por qué? Porque segregan algunos materia orgánica, desechos, que los otros microorganismos reciclan y reutilizan.
Ajá.
Y que haya solo 7 microorganismos es algo muy raro. Normalmente en una gota de agua tenemos 1 millón de células microbianas, para que nos hagamos una idea, ¿no? Pues entonces, en un biofilm tan grande, una biopelícula, que solo haya 7 especies, es algo bastante poco común.
¿Y qué puede indicar eso?
Pues indica que están todas muy, por así decirlo, sincronizadas, vamos a decir.
¿Sí?
Por un lado, hay una limitación de nutrientes, ¿no?, que hace que no puedan crecer otros microorganismos, pero por otro lado, los que viven allí están muy, muy optimizados para coger los nutrientes que existen, para convivir. Y lo que, por ejemplo, si la arquea come el metano y luego segrega algún tipo de azúcar o algún tipo de proteína, otro microorganismo, en este caso otro tipo de arquea, va a comerse las proteínas y va a reciclarlo y genera una comunidad que pues está viviendo en un espacio pequeño, pero que está perfectamente optimizada para ese ambiente.
Ajá, están muy especializados, vamos.
Eso es.
Uh-huh. Bueno, los análisis genómicos de esta biopelícula habéis descrito una bacteria nueva, que supongo que es esta bacteria en simbiosis con la arquea, ¿no?
Sí, exactamente, eso es.
¿Qué nos puedes decir de esta bacteria?
Esta bacteria pertenece a un grupo de bacterias llamadas sulfatorreductoras. Las bacterias sulfatorreductoras, en vez de respirar oxígeno, respiran sulfato, se encuentran a grandes profundidades del océano porque en el agua de mar hay mucho sulfato y no tiene que haber presencia de oxígeno. Y lo que pasa es que dentro de este grupo de sulfatorreductoras hay algunas que establecen la simbiosis y otras que no.
Yeah.
Y lo que diferencia unas de otras es la presencia de unas proteínas que permiten establecer la simbiosis, como una especie de puente, permiten establecer un puente entre la arquea y la bacteria para que colaboren entre ellas.
Uh-huh.
Entonces esta bacteria hasta ahora se conocía, pero no se había descrito nunca en simbiosis con las arqueas. Por lo tanto, hemos descubierto un nuevo grupo de bacterias que pueden restablecer simbiosis dentro de este grupo de sulfatorreductoras.
Uh-huh. Bueno, ya nos las has avanzado un poco, pero ¿qué implicaciones tiene el descubrimiento en el ciclo global del metano?
Bueno, como tú misma has dicho, el metano es un gas de efecto invernadero. Normalmente cuando hablamos del efecto invernadero hablamos mucho del CO2, todo el mundo conoce,
sí,
el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque es el gas que es más abundante de efecto invernadero en la atmósfera, el que tiene mayor contribución a día de hoy. Pero el metano es el segundo más importante, se podría decir. Tiene un potencial calorífico mucho mayor que el metano, que el CO2, perdón. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando hay emisiones de metano, estas tienen un efecto mucho mayor sobre el efecto de invernadero.
Ajá.
Lo que pasa es que el metano que existe en el fondo oceánico, se produce mucho metano, pero estas arqueas de las que estaba hablando con la bacteria en simbiosis son capaces de filtrar hasta el 90% de este metano. La mayor parte de este metano no sale a la superficie de la atmósfera, siendo un filtro protector natural para toda la Tierra, básicamente.
Claro.
Entonces, básicamente, estas biopelículas hasta ahora nunca se habían considerado en los cálculos para conocerse, y había que estudiar más su abundancia. Hasta ahora solo se habían descrito otras dos a nivel mundial, y su presencia, para conocer exactamente cuál es su contribución para mitigar las emisiones de metano a nivel global.
Claro, entonces vemos que tienen una función importantísima, ¿sí?
Sí, importantísima, sí, sí.
Bueno, estamos hablando de un estudio en una zona concreta del Golfo de Cádiz, pero hemos de entender que este mismo ecosistema, con 7 microorganismos, además, puede existir en otras fracturas del fondo del mar en las que se produzcan emanaciones con metano, ¿no?
Exactamente. De hecho, de los pocos estudios que se han encontrado, uno de ellos, por ejemplo, lo descubrieron en una serie de zonas volcánicas submarinas en el Ártico, en el ¿sí? Océano Ártico. O sea, que lo que demuestra es que tiene una distribución global y que hay que intentar buscar más para entender cuál es la distribución real y cuáles son los factores que hacen que estén presentes. De hecho, una de las características que encontramos en el estudio es que la arquea metanotrófica que hemos detectado pertenece a un grupo concreto de arqueas metanotróficas llamado ANME-1B, y también la detectaron en el estudio del Ártico. Entonces planteamos la hipótesis de que a lo mejor estén especializadas en generar biopelículas, que es algo que en otras arqueas metanotróficas no se ha visto tanto. Pero bueno, esto es una hipótesis que todavía necesita un poquito de estudio y de avance.
Claro, porque te iba a preguntar, ¿no? Este estudio plantea nuevas preguntas que requerirán nuevos estudios, claro.
Exactamente, pues esa es una de las preguntas que más interés nos resulta. Uh-huh. También queremos saber cuál, hasta ahora hemos visto que consume metano, pero que queremos calcular mejor las tasas. Y bueno, idealmente queríamos saber si solo están distribuidos en estos volcanes de lodo, en estas zonas submarinas muy concretas, o también los podemos encontrar en otros tipos de emanaciones, porque por ejemplo, los volcanes de lodo suelen tener aguas más frías, pero también tenemos fumarolas que tienen aguas más calientes, donde normalmente no las hemos encontrado. Entonces nos resultaría interesante saber cuál es dónde está cada organismo.
Ajá. Estos volcanes de fango o de lodo son frecuentes, que si son abundantes.
Son frecuentes, o sea, tienen que estar en zonas tectónicas, en zonas donde hay algún tipo de falla, en zonas sí, donde hay algún tipo de actividad. Tenemos muchas en el Golfo de Cádiz. Tenemos también en el otro lado del Estrecho de Gibraltar, ¿no? Hay alguna en la zona del Mar de Alborán. Así hablando, que se me ocurra alrededor de la península. Pero vamos, que hay otras formaciones que son bastante interesantes, y sobre todo que una cosa que hablamos mucho los microbiólogos marinos es que llegamos antes a la Luna que conocer que existían las fumarolas hidrotermales tal y como las conocemos en los ambientes que conocemos también, ¿no? En las primeras grabaciones se logran en los 60, 70 de estas fumarolas.
Sí, en los 70, sí, en el 70 sí. Y largo, 77 creo que fue que bajaron a Galápagos y las encontraron,
claro.
Sí.
Exactamente, o sea, son ambientes que desconocemos muchísimo.
Yeah.
Y sobre los que queremos hacer muchas cosas ahora, ¿no? En plan, queremos hacer minería, queremos hacer tal. Todavía tenemos que entenderlos, conocerlos, más que empezar a pensar un aprovechamiento económico, porque hay mucho, mucho desconocimiento sobre estos ambientes, ¿no? Para antes de dar otros saltos. Y estamos a veces pensando en irnos a Marte, pero todavía desconocemos mucho de nuestros océanos.
Claro, porque la minería submarina podría destruir un poco estos ecosistemas complejos que aún no conocemos del todo y liberar metano, ¿no?
Claro, las zonas en las que se plantea la minería submarina, esto no es mi tema de especialidad, pero por lo que yo sé hasta ahora, que son en el Pacífico, no hay tantas emanaciones de metano, pero sí es verdad que hay nódulos, ¿no? Hay una serie de nódulos que se han formado durante millones de años, pero no es renovable, no es sostenible. O sea, cuando te llevas el nódulo ya no va a volver a formarse ese nódulo en millones de años, que son tiempos muy largos, ¿no? La cosa es que en esos ambientes sí existen otros microorganismos o incluso otros organismos. Existen, creo, una zona de puesta de un pulpo concreto, creo que se ha descubierto. Entonces, cada nueva investigación, cada nueva expedición va descubriendo detalles que hasta ahora no lo conocíamos y que hay que considerar antes de pensar en cualquier aprovechamiento económico, sí, sí.
Claro, hay que pensarlo antes de considerar explotarlo, está claro. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Rafael Lasso Pérez, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, mil gracias por explicarnos hoy los detalles de este estudio tan interesante.
Pues muchas gracias y buena nit.
Buena nit.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
Look upon this land, on the home we've come to know. Aquest tema fantàstic que estava escoltant és Good Things Grow, de la banda sonora de Blancaneus, la versió de 2025. I per què us estan posant a Blancaneus?
Idò perquè volem parlar de pomes enverinades.
La xarxa d'acció contra els plaguicides a Europa ha presentat un informe que assenyala que el 85% de les pomes de 13 països analitzades tenen restes de pesticides. I en realitat aquestes xifres dels casos en els que les pomes tenien més d'una substància, perquè el percentatge puja al 93% si parlem de pomes amb un sol producte.
Entre ells figuren alguns pesticides neurotòxics que apareixen en el 36% de les pomes i també substàncies PFAS, el que coneixem com a químics eterns perquè són altament persistents i que han trobat en el 64% dels casos. En realitat, no és una dada gaire sorprenent tenint en compte que els cultius de pomes i de les pomeres poden arribar a ser ruixades amb aquest tipus de substància fins a 30 vegades a l'any, segons afirmen en el mateix document, que afegeix que el 71% de les pomes contaminades ho estan per pesticides que la Unió Europea classifica com a molt tòxics i que són productes que haurien d'haver-se eliminat.
L'informe recorda que la normativa de Brussel·les estableix des de fa més de 20 anys que l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària hauria d'haver desenvolupat un mètode que permeti avaluar el risc d'aquestes exposicions múltiples, conegudes com a efecte còctel, però encara no ho ha fet.
I si veiem les dades per països, a Espanya el 80% de les pomes de producció espanyola tenen aquest còctel de pesticides, el mateix percentatge que França i també a Itàlia. En total, s'han analitzat pomes de 13 països, com dèiem a l'inici, i els que els disfruten de pomes menys contaminades són Dinamarca, amb només un 20% de pomes amb diversos pesticides, i Bèlgica ja amb un 50%.
Ja sabeu que l'ús de pesticides no només és un risc per la salut humana, sinó que és la principal causa de la desaparició d'insectes com les baies. És necessari anar cap a una agricultura que sigui ecològica i regenerativa per la salut del món. I hem de dir, per acabar, que aquesta xarxa d'acció contra els plaguicides d'Europa, el Pesticides Action Network Europe, per si no ho coneixeu, és una xarxa d'organitzacions no governamentals d'Europa que promouen alternatives a l'ús de plaguicides o pesticides.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes. Ivetres Ràdio és informació.
demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadicul desboni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu. Ai.
Això, que t'estim molt.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
És hora de treure el periscopi i avui volem abordar una pràctica prou estesa com és la tinença de mascotes exòtiques i sobretot una normativa que ho vol regular. Veritat, Dani?
Sí, perquè el govern espanyol vol acabar amb el comerç i la tinença d'espècies exòtiques a la llar i preparar un decret amb la prohibició general. La situació és problemàtica per diversos motius. Evidentment, perjudica els animals, que són extrets dels seus entorns naturals habituals, però, a més, generen un comerç sovint il·lícit al qual manca sempre l'ètica i, com deien sovint, la legalitat en els països d'origen i també ara en el de destí. En l'entorn també ocasiona diversos problemes i les espècies locals es poden veure també afectades. Fins i tot podrien transmetre malalties a altres animals o a les persones, on abans no n'hi havia.
I es converteixen en espècies invasores. Bé, recordem el cas de l'ós rentador a Mallorca.
Exacte, l'ós rentador a Mallorca és un cas conegut, es diu així l'ós rentador, per la gestualitat que caracteritza...
Mapatge, no? Per qui no m'ho entengui.
Mapatge, però és aquell mamífer petitoi, de color gris, amb aquelles mans negres, que sempre es fa com si s'estigués rentant les mans o estigués fregant gel hidroalcohòlic o alguna cosa així, no?
No crec, però bé.
No és el cas, però bé. És, de fet, un animal que té cara de simpàtic i quan encara és una cria és molt juganer, molt bufó, però, clar, quan es fa adult es pot tornar una mica agressiu. Sobretot...
És un animal salvatge.
Exacte, és un animal salvatge. Salvatge, es pot tornar agressiu quan es veu amenaçat i, clar, això fa que la gent que l'ha tingut com a mascota l'acabi alliberant a l'entorn, perquè evidentment, quan es posen agressius poden ser autèntics dimonis. A Mallorca se'n va observar un primer exemplar l'any 2001, han progressat a àmplies zones de la Serra de Tramuntana, inicialment es trobaven a Puigponent i al Gaida, però ara ja s'han estès per zones més àmplies de la Serra de Tramuntana, sobretot, com dèiem. De fet, hi ha xifres de les que captures d'or rentador, són més de 1.200 exemplars només entre l'any 2018 i 2022, estan comptabilitzades, i hem de dir que l'any 2006 es va incloure al llistat d'espècies invasores, però darrerament ja s'ha considerat naturalitzat. Llavors, tenen una població, hem de dir, força estable i una alta capacitat reproductiva, i creen molts de problemes a espècies locals, com per exemple el ferreret o també a la geneta, i són transmissors de malalties, com deien, són agressius quan es veuen amenaçats i causen danys en entorns rurals però també en zones urbanes. És un clar exemple de com es pot degenerar el que comença per tenir una mascota simpàtica i original.
Bé, el coordinador del COFIP el van tenir aquí parlant d'aquest tema i us va dir que això havia estat un poc que es va posar de moda per culpa de Pocahontas. Clar, la gent d'entendre que aquest animal ve de l'altre costat de l'Atlàntic i que no tenen que estar aquí. També ha que dir que aquestes xifres que mos has dat, les captures de 1.200 exemplars, estan parlant d'exemplars que es maten. És a dir, es maten decenes o centenars, milers d'animals per culpa que la gent ha pensat que eren jugarois, els ha volgut de mascotes, després s'escapen, es converteixen en amb espècies invasores i passa el que passa. Mm-hmm. Això hi ha que remarcar-ho, que els estan matant. Bé, i dit això, hi ha altres casos molt cridaners, com ara el dels hipopòtams de Colòmbia, que també havíem parlat aquí fa un temps ja.
Exacte, succeeix el mateix que amb l'os rentador, però a Colòmbia fa temps que tenen un problema, perquè tot va començar amb un caprici del senyor Pablo Escobar, el narcotraficant que tenia 4 hipopòtams al seu zoo particular, però després de la seva mort aquest zoològic va quedar abandonat.
Llavors, ja estan parlant dels 90,
Escobar va morir l'any 93, sí. Doncs estem parlant de que fa camí de 40 anys. Es van anar reproduint fins a punt de que fa un parell d'anys ja se'n comptaven 200 exemplars que estan dominant la zona, una zona concreta del riu Magdalena. És una barbaritat que provoca molts danys i que a més amenaça els pescadors, els pagesos de la zona, ja que els hipopòtams són molt territorials i quan veuen algun humà a la vora es poden posar molt agressius.
De fet, no hi ha animal més agressiu al món que un hipopòtam, encara que sigui herbívor.
Uh-huh.
És el que més morts provoca a Àfrica.
Encara que sembli molt gras i molt poc àgil, a l'aigua és un animal que és molt
perillós. No, i quan surt de l'aigua, jo els he vist correguent i cuidant.
Sí?
Sí.
també. Jo no m'hi apropiaria per si de cas.
No, mai del món.
Doncs, com dèiem, aquest és el cas bastant peculiar del caprici d'un narcotraficant que volia mascotes en el seu zoo privat, que ha acabat malament, que fa anys que les autoritats colombianes li donen voltes a com acabar o mitigar aquest problema, i la inacció de molts anys ha fet que s'hagi anat degenerant aquest problema. Ara parlàvem de que fa un temps ja s'havien contabilitzat 200 exemplars. Ara la situació que planteja el govern colombià és de practicar l'eutanàsia a 80 exemplars, i així començar a reduir una població que, partint només de 4 exemplars, els 4 inicials, ara ja presenta a la població que ja ara, actualment, d'hipopòtams, ja en aquesta zona de Colòmbia, presenta molts problemes genètics d'endogàmia, perquè tots venen d'aquests primers 4 exemplars.
Veges el que passa quan no agafes els problemes des del principi, que ara el que eren 4 han passat a ser 200. Bé, i una decisió que no ha estat sent polèmica, per suposat, perquè implica la mort d'animals innocents.
Exacte, sí. A veure, s'havia plantejat abans traslladar bona part d'aquesta població que habita, com dèiem, a la vora del riu Magdalena, i traslladar-la a altres països, com ara Mèxic, a Perú, a Filipines o la Índia. A la Índia sembla ser que s'està reactivant una mica aquesta opció, però fins ara no ha prosperat cap d'aquests acords, segurament perquè el que comentaven, que són exemplars que ja presenten problemes genètics.
Clar, ho haguéssim fet al principi, insisteixo, però és que, clar, quan hi havia 4 o fins i tot 10, encara els problemes podria haver solucionat traslladant-los, però ara és més complicat. Bé, ho feien tot malament. També volem parlar del polp. L'acceptem finalment com animal de companyia?
No de companyia, però sí que el Regne Unit s'ha declarat com un ésser intel·ligent, sí, que sent emocions i que cal protegir jurídicament amb els seus drets legals. L'origen d'aquest canvi de percepció el trobam amb el documental El polp que em va ensenyar.
Fantàstic documental que hem recomanat aquí, seguirem recomanant.
Sí, My Octopus Teacher, de Pippa Ehrlich i James Reed, que va guanyar l'Oscar 2021 al millor llargmetratge documental. És una peça que explica la vida d'un cineasta que practica submarinisme a Sud-àfrica i la relació que estableix amb un polp durant un any. Aquest documental va inspirar llavors el científic britànic Jonathan Birch, una eminència en benestar animal, que va ser l'encarregat de fer un estudi per al govern britànic que va motivar que s'acceptessin el polp i també les llagostes, sí, i els crancs com a éssers amb una alta intel·ligència, una alta sensibilitat i que, per tant, mereixen una protecció legal.
I tots els altres països hi haurien d'anar darrere. I com els protegiran?
Idò, la manera més directa és prohibir una de les pràctiques gastronòmiques més esteses, que és bullir-los quan encara són vius, que és una mort extremadament dolorosa.
Aquí obrirem un meló, perquè aquí Balears, aquest tema, encara...
Sí, és delicat.
Encara és delicat, però n'hi ha que parlar-ne.
És, en aquest cas, al Regne Unit, on s'ha fet aquest avenç legal, i és un avenç, tot i que és difícil també definir la línia que separa els animals que senten dels que no tenen aquesta capacitat, o si senten més o si senten menys, o si són més intel·ligents o menys. Obre aquest debat de si la protecció ha d'acabar aquí o on s'ha de posar el límit, més abans o més després. De fet, Birch va fer un informe on revisava més de 300 estudis preexistents en els quals ja s'apuntava que no només els pols, les llagostes o els crancs tenen sentiments, sinó també altres cefalòpodes, com per exemple els calamars i les sípies. I aquí hi ha el debat, aquí seria encara més...
Bé, el debat és... jo crec que en aquests moments ho tenim que tenir claríssim, que els animals senten. Mm-hmm. I els animals senten tots. Que nosaltres no puguem entendre com ho fan ni quines són les seves capacitats no vol dir que no. Bé, aquí jo sí que faria un debat, sí. Tornant a la regulació espanyola, quins són els principals canvis que es plantegen ara?
Fins ara on podia tenir qualsevol mascota que no estigués prohibida, però era complicat. Havies d'informar-te sobre una llista que, a més, anava canviant en el temps. Havies de confirmar si era una espècie prohibida o no. I ara serà la inversa. Hi haurà una llista reduïda de possibles mascotes i totes les espècies que no estiguin autoritzades en aquella petita llista estaran automàticament vetades.
I saben ja quins animals podem tenir com animals de companyia?
El llistat no està detallat encara, no està especificat, però sí que es troba un text general en exposició pública, no cita espècies concretes, però podem avançar, per exemple, que aquest marc general ja contempla que les serps, els camaleons, les iguanes, els suricates, amfibis, tortugues i altres espècies com ocells exòtics o altres animals que no són domesticats no podran estar en captivitat a la llar. En general, els exemplars silvestres no tindran la consideració d'animal de companyia.
Efectivament, aquest és camí. Hi ha que dir que, parlant de suricates, l'altre dia els companys d'IB3 varen presentar un al·loc que té una suricata, i això em planteja que passarà si algú ja té una espècie no autoritzada com a mascota.
Exacte, perquè hi ha gent que ja les té. En principi, la normativa no tindrà efectes retroactius,
com sol succeir,
i no afectarà la immensa majoria dels animals que ja es troben a la llar d'una família, sempre que s'informa... Això sí, s'haurà d'informar les autoritats per evitar noves incorporacions. No podrem dir, ara tenim una suricata, però ja la teníem de fa un parell d'anys, s'haurà de justificar.
Ja.
Parlem de...
En papers, a
exacte,
més. Aquests animals tenen que tenir papers.
Exacte. Parlem de peixos tropicals, de canaris, de conills, cobaies, hàmsters, que es podran mantenir amb normalitat sempre que es pugui justificar, i en altres casos s'haurà de veure encara com es desenvolupa, com s'acaba desenvolupant aquesta normativa.
Uh-huh. En qualsevol cas, una iniciativa que ens ha d'equiparar a altres països del nostre entorn on ja tenen lleis de benestar animal similars o bé...
Sí, com les que s'estan desenvolupant aquí a Espanya, per exemple, Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, Xipre o Croàcia, també Noruega, Lituània o Malta ja compten amb una regulació semblant a la que s'està fent aquí, però no tothom té la feina feta i també hi ha altres països com França, com Finlàndia o Eslovènia que es troben en la mateixa situació que Espanya, estan desenvolupant la normativa.
Moltes gràcies, Dani, ho deixem aquí, val?
Molt bé, bona nit.
Fins la setmana que ve. Idò, recordeu que tots els programes queden penjats a IB3 a la carta i si voleu fer-nos qualsevol sugerència, també tenim un mail molt fàcil, nautilus@ib3radio.com. I avui m'ho anàvem amb una cançó que mos estima molt perquè és com l'esperit d'aquest programa. Aquesta setmana han donat a Joan Manuel Serrat el primer Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. I naltros, en Pablo Morgantis a la Màquines, en Dani Manau i jo m'ho anàvem amb Mediterráneo. Molt bona nit, tornant la setmana que ve i cuideu el planeta.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy
soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Yeah.